Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Víctor Gay Zaragoza, autor del Defensor, la història de Ramon de Colubí, l'advocat de Lluís Companys, que va intentar allunyar-se del guió preestablert que se li havia imposat. Víctor Gay Zaragoza, avui, a Accent, amb el patrocini de la Fundació La Caixa i la Fundació Abertis.
Bueno, doncs, tal com hem dit a la presentació, avui tenim un personatge de primera fila. Què tal, Víctor?
Bé, molt bé.
Bueno, doncs com cada setmana procedirem a fer-te les preguntes. He pogut observar que et fascinen les biblioteques, a tu.
Sí, així és. Des de ben petit que sempre m'han fascinat les biblioteques i tot el que representen en coneixement i transmissió de coneixement.
Ramon de Colubí, per què tenia que patir? Ho expliques a la plana 18.
Pensa que era un home que, quan comença la novel·la, que és a la postguerra, l'any 40, Colubí és un home que ha lluitat la guerra al bàndol nacional, és un home que ha estat pres durant any i mig al vaixell Uruguai, menjant rates, passant gana, i amb una sèrie d'experiències traumàtiques molt dures, i a més el seu germà petit ha sigut assassinat pels incontrolats durant la guerra civil, és a dir, és una persona que teòricament ha guanyat la guerra, però que internament es sent un perdedor, i per això pateix.
Un advocat amb manca de coneixements jurídics, a mi em costa de creure-ho.
Sí, de fet, no era ni advocat, tècnicament, no tenia el títol. Ramon de Colubí era enginyer, tenia, a més era militar, però simplement feia el rol d'advocat, no? Però sense tenir el títol.
La seva dona va ser bona consellera.
Sí,
Ramon,
sí.
Ramon, deixa la feina.
Sí, la dona, de fet, tenen una relació molt tensa al principi, una relació que va evolucionant al llarg de la novel·la, però sí, la dona, i no només la del Colubí, sinó del Companys també, són pilars indiscutibles d'aquesta història, no? Perquè són la força i són el seny cap als seus homes, no?
Tenia que tenir diners, Ramon de Colubí, per tenir cotxe. La seva professió no era la més ben pagada pel règim. Els militars no eren el més ben pagat per Franco.
Sí, Colubí era de casa bé i no era milionari, ni molt menys, però diguem que era de classe mitja alta.
Acabada la guerra, hi havia molta gent sense rumb. Tu ho expliques, gent que va sense rumb. Acabada la guerra, n'hi havia molta.
Sí, desgraciadament, i és una circumstància que jo directament no he viscut, sóc molt jove, però arran de tots els testimonis, amb entrevistes, a gent que directament va viure aquestes dates o fills de... I vaig constatar com aquest trauma col·lectiu, no?, de molt bé, acaba la guerra, i ara què, no? I ara què?
La guerra havia empobrit a molta gent, però també n'havia fet de rica, i d'això no en parles. No t'hi has entretingut gaire a explicar-ho.
Sí, diguem que ens hem centrat en... La novel·la passa a la postguerra, però diguem que la història és bàsicament la història de dues persones, no? D'un home que se li enfonsa al seu món i que tracta de trobar-lo, que és Ramon de Colubí, i Lluís Companys. Diguem que s'ha centrat en la història d'aquests dos personatges i ha transcendit altres tipus de detalls que no fossin, diguem... importants per al tronc principal de la història, no?
Colubí devia acabar alcohòlic, no? Perquè era una cosa molt normal, els quarters abans. Perquè sempre el veus, ens l'expliques com un senyor que beu molt conyac.
Sí, bueno, de fet, beu molt conyac al principi de la novel·la, no? Quan està traumat, quan està malament, però a poc a poc va superant aquesta addicció i, de fet, als seus últims dies de la vida va deixar l'alcohol, no? Diguem que a l'alcohol li servia per tapar les seves pròpies misèries, no? Però un cop ell va solucionar, diguem, pels aconteixements que va viure, va créixer com a persona i va solucionar aquelles traumes o defectes, va anar deixant paulatinament l'alcohol, afortunadament.
L'Uruguai feia de presó perquè no s'hi cabia la Modelo?
Sí, perquè estaven infestats, també era... totes les presons estaven infestades de gent. L'Uruguai era un vaixell que ja havia utilitzat la República per encarcelar precisament a Companys. I la paradoxa és que dos anys després el govern de Companys l'utilitza per encarcelar, empresonar els que s'havien revoltat, els militars que s'havien revoltat contra ells.
El Camp de la Bota el va inaugurar la FAI?
Sí, el Camp de la Bota és una de les localitzacions on en el vaixell uruguai, on Colubí estava pres i on aleatòriament entraven bandes d'incontrolats agafar gent aleatòriament els portaven al camp de la bota on els fusilaven sense cap tipus de garantia jurídica, no? És un dels temes que Companys va tractar d'evitar i de solucionar, però que hi havia elements molt extremistes i que, desgraciadament, estaven fora de control.
La justícia de l'exèrcit era igual a venjança, no, aleshores?
Sí, de fet va ser una institucionalització de la venjança, no? La justícia, es van canviar les lleis i, de fet, un acusat com Companys era culpable fins que es demostrava el contrari, no? Diguem que és una premissa absolutament oposada a el que és la justícia, no? Una persona és innocent fins que es demostra el contrari. Doncs en aquella època una persona era culpable fins que es demostrava el contrari. Imagineu-vos quin tipus de justícia.
Pedro Icara ja deu ser mort. S'ha trobat algun testimoni viu dels fets? Has pogut entrevistar-lo?
Doncs no directament, però sí a través de testimonis indirectes.
Quan li van dir a Ramon de Colubí que feia de defensor de Companys, se li devia tallar la respiració, no, amb aquest senyor?
Home, imagina't, sens dubte. De fet, la primera reacció va ser que ell no es creia mereixedor d'això, més que res perquè no es creia en condicions de poder-li oferir una bona defensa. Quelcom que va demostrar que estava equivocat, no? Perquè finalment va acceptar el cas, va lluitar fins al final, va arriscar la seva pròpia vida, i és difícil que Companys hagués trobat un millor defensor, o almenys un defensor com Colubí, que estigués disposat a donar-ho tot, no? I tot, vull dir, la seva carrera, la seva vida i el futur de la seva família per fer el que creia que era just i que s'havia de fer més enllà de bàndols.
Colubí tenia que ser una persona honradíssima, eh? Perquè no ell va intentar en tota la vida, durant tot el que va donar el procés, va intentar, bueno, almenys és el que jo he llegit, ser honrat i mantenir-se totalment neutral. I havia de ser molt difícil de la forma en què ell havia estat tractat i amb la mort del seu germà a l'esquena, no?
Sí, i això és una de les coses que fa tan gran aquest personatge tan desconegut que és Colubí, no? Ell ha patit durant la guerra un empresonament d'un any i mig amb condicions molt dures. Repetim que ha estat menjant rates, ha estat passant gana, ha estat a punt de ser fusellat diversos cops. El seu germà ha sigut fusellat i assassinat vilment per els incontrolats. I malgrat això, Colubí escolleix l'amor per sobre l'odi, no? Escolleix la justícia per sobre la venjança. I és una elecció que avui en dia ens pot semblar molt natural, però que en aquella època, recordem que era l'any 40, tota Europa dominada pels nazis, i aquí una dictadura fortíssima i amb una repressió molt dura, no? Diguem que ser valent en aquella època, com ho va ser Colubí, i honrat, i era algo, quelcom molt arriscat i que ens demostra quin tamany de persona era en un nivell ètic i humà.
Presentar un escrit de defensa en 4 hores sense poder entrevistar el detingut és pràcticament impossible, ho sé per pura experiència, eh?
Sí, sí, pues...
I aquest senyor va fer-ho, eh?
I ho va fer. I inclús va tenir temps en aquestes 4 hores d'anar a visitar les germanes del Companys i dir-los que el seu germà estava pres a Montjuïc, quelcom que, diguem que es va saltar la llei imperant en aquella època, la llei franquista, per tenir aquest detall d'humanitat i de bona fe amb la família del pres.
Quina novel·la ha escrit el fiscal, eh? Perquè, vamos, era una novel·la, eh? No era una acusació, allò.
Sí, el fiscal era un fiscal molt bo. De fet, va fer una carrera molt, molt bona dins del règim i va ser un jurista molt, molt prestigiós de llei militar, no? L'enemic al qual s'enfrontava Colubí era un home de talla considerable, no? Tant a nivell jurídic com dins del règim.
És estrany que Companys no sapigués que l'autodefensa no és possible a l'estat espanyol, perquè en un principi ell sembla com si es volgués autodefensar. I això l'ordenament jurídic espanyol, no el d'ara, ni el de la República, ho havia admès.
Sí, però Companys era un idealista i ho va provar, no? Ell sabia que havia caigut en mans d'un tribunal militar, que ell pensava que no tindria cap tipus d'ajuda ni de bona defensa, i per això es va oferir ell, no? Quelcom que després li va dir al Colubí que li va confessar, no? Que ell no confiava que tingués una bona defensa, però que li estava molt agraït pels serveis. Inclús li va regalar uns gemelos d'or com a agraïment per la bona feina que va fer. Però sí, a priori, Companys no volia que li defensés Colubí, volia autodefensar-se ell, quelcom que no se li va permetre.
Companys tenia molta autodisciplina amb ell mateix, això sí que ho he pogut observar. Bueno, almenys ho expliques, i ho expliques molt bé.
Sí, Companys és un personatge amb una dimensió espiritual que ha sigut absolutament marginada per la dimensió política del personatge, però Companys era una persona molt espiritual que els últims dies de la seva vida va ser encara més espiritual, no?, per tractar de passar aquell tràngol amb la major serenitat, i això fa que els seus últims dies siguin uns dies un referent, diguem, a nivell humà, de com afrontar la mort, no?, el nostre últim tràngol, i com afrontar-lo amb serenitat, amb enteresa, amb tranquil·litat. I això el Companys ho va fer, que ens dona una mica una notícia d'aquesta disciplina interna que tenia fruit de la seva espiritualitat i els seus valors cristians.
Jo no sabia que Companys tenia ideals cristians. Jo em pensava que era agnòstic.
No, no, Companys, de fet, de petit feia de monaguillo el cura del Tarròs, i va ser aquest cura, amb idees una mica socialistes, qui li va transmetre aquestes inquietuds socials. Diguem que l'esquerra de Companys és una esquerra socialment compromesa amb la millora social. Companys era de casa bona, era fill d'una família de terratinents, i mai va... de petit va fer de monaguillo el cura del poble, i de gran, abans de ser afusellat, va tornar a fer de monaguillo en el cura del castell de Montjuïc, la vigília.
Escolanet, no monaguillo, Escolanet.
Escolanet, sí. I ho va fer, i el seu últim tràngol el va passar amb una enteresa basada sempre en uns valors que eren uns valors cristians.
En Colubí va tenir, tal com tu has dit, un gest d'humanitat visitant les seves germanes. Aquest senyor, a part de jugar-se la carrera, es va jugar un joc de garrotades que se'l va guanyar, no?, també.
Sí, sí, de fet, les va patir, literalment, les garrotades, i tot això que va fer de jugar-se tant va tenir conseqüències. Pensem que és una època molt violenta, no? Europa està en guerra, Espanya ha sortit de la guerra, i és una època en la qual les garrotades anaven que volaven, i el Colubí li va tocar, sí, sí.
La Ramona és un personatge que se'n sortia de totes, ho expliques, li dones un gran protagonisme, tu.
Sí, la Ramona Companys és una persona que tenia una força molt, molt gran, no? De fet, hi ha una anècdota que quan estan a punt d'afusellar Companys, la Ramona Companys vol anar a veure Companys, el seu germà, i no la deixen. I ella agafa i va directe al general, que ha sigut el general president del judici, i li comença a dir que a la vigília de l'aniversari de Santa Teresa, com podien tenir la poca humanitat de no deixar que Companys fos visitat per les seves germanes. I els hi va demanar que, sisplau, la beatitud de Maria Teresa, en la vigília del seu aniversari, els il·luminés per poder deixar que ella visités Companys. I saps què li va dir? Que sí, ho va aconseguir.
És que es veu que era una senyora d'armes tomar, no? Però que, de la forma que ho expliques, eh? Lo del complot militar per assassinar Companys, jo tampoc ho sabia, i també ho expliques molt bé, això. Jo no sabia que havien intentat fusellar-lo quan era president, eh? Bueno, ho he entès així, jo.
Sí, sí, sí. Companys va, diguem que era un element per les seves idees molt incòmode per la ultradreta, i ho va ser abans, després i a l'acabar la guerra. I la culminació de l'assassinat de Companys va ser la culminació d'un desig que havia sigut perseguit durant molts anys, no? Pensem que estem en un context d'una Europa feixista en la qual s'ha radicalitzat les ideologies i es tendeix a buscar solucions fàcils a problemes complexes, no? I una solució fàcil és sempre assassinar el que pensa diferent que tu.
Va sorgir una amistat entre Colubí i Companys. Es tracten de tu, al final.
Sí, 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 es tracten de tu. De fet, acaben sent grans amics. El Colubí tindrà durant tota la seva vida, el dia de l'aniversari de l'afusellament de Companys, un record per l'amigo Companys, com li deia ell. I sí, sí, són grans amics que inclús a les últimes hores abans de ser afusellat, Companys, després d'haver fet aquesta missa de la qual hem parlat, agafa i comparteix una última ampolla d'alcohol, de conyac, amb en Ramon de Colubí, no? I passen aquelles últimes hores, just a punt de que fos fusellat Companys, les passen compartint confidències i intimitats d'aquella manera només reservada a les grans amistats. I el fet aquest el va traumar molt a Colubí, va ser quelcom que el va perseguir tota la vida.
Discrepo una mica el del Consell de Ministres. Tothom deia, inclús els seus correligionaris, que Franco era un plom i no acabava mai els Consells de Ministres. I tu sembla que els hi dones una certa acceleració.
Bueno, és en aquest cas en concret. És veritat això que dius de Franco. En el llibre només hi ha una escena que es parla d'un Consell de Ministres, un Consell de Ministres en el qual surt el tema que hi ha un advocat que està posant molts problemes al judici de Companys i que està fent massa soroll i està concedint privilegis inclús a la família de Companys i l'està tractant d'una manera que no és la que s'esperaria d'un advocat del règim, no? I en aquest sí que hi ha dues persones que tenen molt a dir, dos ministres amb visions molt enfrontades i en aquest cas Franco sí que va escoltar, tot i que quan va parlar va ser molt clar, no? I va dir que és un presidente catalán que serà juzgado por catalanes, defendido por catalanes, acusado por catalanes i fusilado en Catalunya.
En Josep Maria Colomí tenia un caràcter molt conservador, no? Tot i així, tot i fer tot el que va arribar a fer per en Companys, ell sempre va conservar, bueno, va tenir un, valga la redundància, un caràcter molt conservador, no?
Sí, el Ramon Colubí, vols dir?
Ramon.
Sí, el Ramon Colubí, l'advocat de Companys, era una persona tradicional, conservadora, que va anar evolucionant al llarg de la seva vida, però sí, sempre es va mantenir en els marges de ser una persona de pensament socialdemòcrata, conservador català. I aquesta era la seva manera de pensar durant el judici i aleshores també, sí, se li podia qualificar d'una persona conservadora dintre d'aquests tints socialdemòcrates catalanistes.
Per què poses la figura de Francesc Layret?
Home, Francesc Layret té una importància tremenda. Francesc Layret va ser el mentor de Companys, tenia un any més, i Francesc Layret precisament anava a defensar Companys un dia quan, sortint de casa seva, uns gàngsters van agafar i li van disparar d'una manera cruel més de 20 tiros, i Francesc Layret va aguantar, i va aguantar 3 hores abans de morir, just el dia que anava a defensar Companys, víctima d'aquest assassinat. I Francesc Layret va ser un gran ideòleg i una persona amb molta influència en Companys i tots el grupet d'amics.
L'única revolució que es pot dur a terme és mitjançant l'educació. Això és preciós.
Sí, això era quelcom molt idealista que aquest grup de gent amb inquietuds perseguien, però que malauradament es va veure que la revolució, en lloc de ser per l'educació, va ser un altre tipus de revolució molt més sagnant.
També tenia dificultat per cobrar les minutes, Companys, però veig que no li importava. Podem dir que va ser el precursor del torn d'ofici, no?
Sí, Companys era molt, molt, molt després amb els diners i Companys, de fet, quan cobrava el seu salari de ministre de Marina, que va ser ministre de Marina a la República, és conegut que ell es posava els bitllets a una butxaca i anava pagant tot des d'aquella butxaca fins que es quedava sense diners i llavors doncs, passava com podia. Et vull dir amb això que sí, que Companys va ser una persona que va tenir altres inquietuds i altres prioritats que no eren només fer diners, i el fet és que quan va morir diners en va deixar pocs a la seva família.
Arribar a donar-li una pallissa a Ramon de Colubí per fer la seva feina, que ja n'hem parlat abans, és que em sembla molt greu, eh?
Sí, però és l'època, és el fet de... I això ens dona una idea de lo rebel que era Ramon de Colubí pel simple fet d'intentar ser un home just en una època injusta, per tractar de ser un home coherent en una època incoherent, per tractar de ser valent en una època de covards i de pors. I sí, per això va arribar a patir agressions físiques, amenaces, inclús a la seva família i a la seva dona i a ell mateix.
Perquè dius una cosa preciosa, la dius a la plana 335, faré la meva feina com correspongui. Que gran és això, eh? Vull dir, a mi m'és igual el que sigui aquest senyor, però jo posaré tota la carn a la graella, eh? Vull dir, és molt gran això.
Sí.
És un advocat, aquest senyor portava un advocat més que un enginyer dintre d'ell.
Sí, bueno, de fet portava un advocat, era un home molt polifacètic. Només et diré que va morir amb 90 i pico anys a Caracas, estudiant la seva última carrera. Amb 90 i pico anys encara estudiava. I saps què estudiava?
No.
Parapsicologia.
Ah, sí, que ho expliques, sí.
Vull dir que era un home molt, molt inquiet.
Companys va ser abolicionista de la pena de mort. La volia anul·lar quina sorpresa més gran, no? Perquè, vamos, fins a la transició, que em sembla que tu tampoc hi eres, no se'n va parlar d'abolir la pena de mort.
Sí, sí, de fet, és una paradoxa. Companys el van tractar de boig per als anys 20, tractar d'anul·lar la pena de mort. Va portar aquest debat al Congrés, un debat que va ser ignorat fins al punt que no va sortir quasi ni als diaris de l'època, perquè es veia com una cosa molt idealista i molt poc difícil d'aconseguir. Algo que ara ens sembla tan normal.
El que no sabia jo tampoc, perquè el teu llibre és una caixa de sorpreses, perquè portes una gran informació, que la sala no volia firmar la sentència de mort. Escolta tu, que el jutge, que el president de la sala no vulgui firmar-la, tu, què passava allà, no?
Sí, sí, va haver un debat molt gran, no tot va ser fàcil com pot semblar, sinó que inclús en el tribunal va haver una baralla molt gran entre els generals que formaven part del jurat, perquè hi havia dos, que eren Gonzalo Calvo i Aureli, i un que es deia Aureli, que van agafar i no van voler, perdona, José Irigoyen, i no van voler firmar, signar la sentència de mort de Companys. Evidentment, el que va fer gent del règim influent va ser xantatge contra aquests dos generals. Els van amenaçar, van dir que els seus familiars, que s'havien quedat en el bàndol republicà, patirien les conseqüències si no signaven la sentència de mort contra Companys. Però això diu que va haver esperança fins al final de que es salvés Companys, tot i que els de més a dalt volien...
Hem perdut amb la mort de Companys, digue, Colubi. Això és molt gran, no?
Sí, sí, i ens dona una mostra del grau d'implicació que va tenir Colubí, no? I el fet de perdre, però en veritat va ser una pèrdua que va ser una victòria. Però sí, sí, va perdre el cas, però es va guanyar ell mateix. Potser val més això.
Bueno, doncs fins aquí. És una obra fantàstica, realment fantàstica. Us la recomano, llegiu-la.
Heu escoltat Accent, un programa patrocinat per Fundació Abertis.